El món s'acaba. M'ha caigut la torrada amb la banda sucada de tomàquet cap amunt. El tren ha passat a l'hora. La persona amb qui m'havia citat ha arribat puntual. Al menú tenien el meu postre preferit. Em faig creus de com la realitat es pot desmembrar en qualsevol moment. Què deu estar passant?
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. El nostre món té una lògica molt clara, unes regles que es repeteixen cada dia sense excepció. Què passaria si un dia totes es comencessin a incomplir i no en sapiguéssim el per què? Aquesta és la premissa de Janovich, l'última novel·la escrita a quatre mans entre Salvador Massip i Ricard Ruiz Garzón. Avui parlarem amb aquests autors que es fan dir Massip Garzón per conèixer una mica més aquesta obra i el seu procés creatiu. Avui també us farem crònica de la presentació del número 6 de la revista Narrenación, que es va presentar el cap de setmana passat a Igualada, i també parlarem de la campanya de micromecenatge que ha impulsat Orsini Press per poder publicar la trilogia d'Illuminatus. A la recta final del programa parlarem de jocs de taula ambientats en l'obra de Lovecraft i de Tolkien amb l'expert d'Snafu, Ricard de Benito. És el que donarà de si el 29è quimèric de la 5a temporada que fem possible amb l'Iker Mons a la producció.
Notícies del Fantàstic.
L'editorial Orsini Press té en marxa una campanya de micromecenatge a través de la plataforma Verkami per poder publicar la trilogia Illuminatus, de Robert Shea i Robert Anton Wilson. Des d'aquesta editorial especialitzada en el gènere bizarro, necessiten 11.000 euros per poder treure al mercat aquesta joia de 1975, en forma de volum únic. De fet, és la seva particularitat. Els diners serviran per posar en circulació una primera tirada, ja que, asseguren, és un projecte molt gran per una editorial tan petita. L'editor d'Orsini Press, Hugo Camacho, ha explicat al Quimèric que el títol té molta història al darrere, una història que dona encara més valor a aquesta novel·la, i més en el context actual.
Per explicar una mica què és aquest Illuminatus, només us diré que Illuminati és ítem. No, no és ítem, Illuminati. Els Illuminati va ser tota aquesta moguda que nosaltres, bueno, nosaltres pensem, no. Hi ha gent que pensa que els Illuminati governen el món. Tot això va ser una trolejada màxima d'una gent que a meitat de... A meitat dels 60, finals dels 60, van dir, escolta, per què no li fem creure a la gent que el món està governat per els Illuminati? I van crear la Operació Jodementes, la Operació Follaments, Operation Mindfuck, i com que era un grup de gent que eren intel·lectuals, que publicaven a diaris d'esquerres, diaris anarquistes, van començar a plantar llavoretes d'aquesta conspiranoia. Tot això es va fer molt, molt gros quan el Robert Anton Wilson, un dels autors del llibre, era editor adjunt de la revista Playboy, en un moment que la revista Playboy era potser una de les revistes més venudes a tots els Estats Units, a finals dels 60, i es va escriure una carta a si mateix preguntant si era veritat això dels Illuminati. A si mateix, però, òbviament, amb nom fictici. I després es va contestar a si mateix amb el to neutre de l'editor que contesta aquestes cartes, contestant aquest noi que estava angoixat perquè havia sentit a parlar que els Illuminati governaven el món i que tenia tot el sentit del món, i va contestar que no, que era mentida, però va donar dades reals dels Illuminati de Baviera, que és una societat secreta que va existir a final del segle XVIII, el que passa que va existir uns anys i la van prohibir. I això el que va fer és que molta gent conegués per primera vegada la història dels Illuminati, s'enterés per primera vegada que els Illuminati dominaven el món, i a sobre molts van creure que la revista Playboy estava pagada pels Illuminati. Aleshores, ell i el seu col·lega Robert Shea, que també treballava a la revista, s'estaven rient molt d'aquest tema i van dir, hòsties, i per què no fem una novel·la amb això? Dels Illuminati. Ah, doncs vinga. I per què no fem una cosa? Totes aquestes cartes que s'estan enviant amb unes conspiranoies superboges, per què no fem que siguin reals en el llibre? I és un llibre en el qual totes, absolutament totes les conspiranoies que hi havia en aquell moment són reals. I a sobre fica els mites de Tulu, Lovecraft fa un cameo, per cert, i fiquen molt de teories superboges. I aquesta gent que van decidir crear aquesta Operation Mindfuck eren discordians, que el discordianisme és una religió inventada que adora la deessa del caos. Llavors, com que els Illuminati representen l'ordre establert, la societat discordiana el que vol és destruir aquest ordre establert. I llavors, Illuminatus és també una novel·la que és com una mena dels mites d'aquesta religió que aquesta gent es van inventar per trolejar i per... i per riure's una mica. El que passa que, clar, aquesta novel·la, quan es va publicar el 70, el que va fer va ser ficar aquest mite dels Illuminati a l'imaginari col·lectiu i se'ls hi van anar molt de les mans. Llavors, la novel·la és una trilogia, serà un tochaco de 800 pàgines on es barreja la ciència-ficció amb totes aquestes conspiranoies. La manera d'estar escrita és que cada paràgraf o cada dos paràgrafs potser canvia el temps verbal, canvia l'escena, canvien els protagonistes i és un caos, òbviament. I és una novel·la, a més, molt divertida i amb la qual s'entén molt com funciona aquest pensament conspiranoic i parla de la guerra aquesta dels discordians lluitant contra els Illuminati, que és una guerra que es porta lliurant durant 1000 anys, i és molt divertit. O sigui que feu-li una ullada al Verkami, és Verkami... No, és vkm.is/Illuminatus, amb dues L's, i allà veureu de què va el tema, veureu que també teniu un extracte que podeu llegir, hi ha unes quantes pàgines, i hi ha aquesta carta que deia abans de Playboy, que el van incluir en la novel·la, i no sé, és una bogeria molt divertida, i espero que us agradi molt i que us interessi.
No sé si coneixeu aquesta història, però està clar que té el seu atractiu. Així que ja ho sabeu, teniu una mica menys d'un mes per fer les vostres aportacions en aquesta campanya de Verkami. Si tot va bé, les recompenses podran arribar de cara a l'octubre. Feu-li una ullada perquè són molt interessants.
Fantasia, terror, ciència-ficció, tot a Quimèric.
La crònica del fantàstic.
I avui us volem fer crònica de la presentació de l'últim número de la revista Narranación, el número 6. La presentació es va fer el dissabte 17 d'abril al quiosc del Rec d'Igualada, en un acte on va assistir bona part dels col·laboradors, tant d'aquest número com també dels números anteriors. Hem de dir que el lloc ens va agradar molt, no el coneixíem com persones alienes a Igualada, i doncs tenia un ambient especial, no?, perquè era un antic viver de plantes, adaptat doncs a sala cultural i a bar-restaurant. Per tant, doncs, va ser un ambient agradable per fer una presentació doncs, cultural, i més en un context doncs, que s'estan fent poques, no? De fet, d'això en van parlar molt poc a la presentació, perquè ja només començaven a dir no parlarem de la pandèmia, intentarem no parlar de tot això perquè sí que ens ha afectat, sí que doncs, ha canviat algunes coses, la manera de fer la revista, però hem decidit no parlar-ne. I ho trobo molt legítim, la veritat, perquè tenint en compte que les limitacions de mobilitat fan que no puguem anar a actes culturals, tenint en compte que estem parlant sempre de la pandèmia, doncs deixar-la aparcada durant un moment doncs va ser molt agradable. Alguns us preguntareu quin sentit té presentar cada número d'una publicació que porta ja 4 anys al mercat. Doncs un dels seus impulsors, en Javi Fernández, ho va justificar de la següent manera.
El primer que és que ens ho passem molt bé fent-ho. Llavors, per què deixar-ho de fer? El dia que sigui avorrit, ens ho plantejarem. I la segona és perquè és que és una presentació a tothom de la nova revista, que és un recull nou, inèdit i ple d'històries, d'il·lustracions i d'una màgia especial que cap de les altres revistes tenia. Per què? Perquè aquelles tenen la seva. Per tant, és molt important per nosaltres presentar cada número com si realment fos un llibre i un món nou.
De fet, ells sempre han dit revista, però sota el parer d'aquest programa és un llibret, és un format així com de llibre petit o com de novel·la, no? Perquè està maquetat com si fos realment una novel·leta, amb il·lustracions molt cuidades que es podrien considerar petites obres d'art. En aquesta ocasió han participat 12 autors en aquest número 6 de la revista Narración, que hi han aportat els seus relats. Una servidora hi ha aportat un article, també, i també hi ha 14 il·lustradors i maquetadors que els han posat bonics. A part dels relats, com dèiem, hi ha un article i també una entrevista amb l'il·lustrador que ha fet possible la coberta, l'Esdras Cristóbal. Hem de dir que ens vam enamorar d'aquesta coberta. Només entrar al quiosc del Rec vam veure, doncs, com si realment fos una pantalla, perquè és un dibuix que té molta llum pròpia, que brilla amb llum pròpia i que totes les mirades se t'anaven cap allà. Els impulsors de Narración, el Javi Fernández, que ja hem escoltat, i també el Marc González i la Teresa Suau, han destacat aquestes dues seccions que no eren en els primers números del projecte.
Són dues seccions que s'han consolidat, no? En aquest punt, que és l'entrevista on coneixem un autor que ha col·laborat amb la revista. En aquest cas vam fer el número 5 amb el David Jefores, sí. Un il·lustrador, en aquest cas hem fet a l'Esdras. I per altra part, el que és l'article que analitzem un tema amb més profunditat.
Crec que és el tercer article que fem, o el quart, i...
Sí, també sí, és una secció amb el de Frankenstein.
Sí, veritat, el tercer.
La Geo, sí.
I també és una secció que s'ha consolidat. I ara intentem que l'article participi el que escriu, un periodista normalment, i que també treballi en conjunt amb un grafista.
En aquesta ocasió, a més, hi ha hagut un canvi en la manera de fer la revista. No només un canvi provocat per tot aquest context, sinó un canvi en el procés creatiu, que a més sembla que ha sortit molt bé. Han explicat en què han consistit i n'han fet una valoració més que positiva.
El procés creatiu en aquesta revista l'hem canviat. Sí. I ha estat, jo crec, molt millor.
Sí. Una de les coses que hem canviat és que hem fet, des d'un inici, partícips a tots els col·laboradors... Vale? Perquè tots poguéssim veure el procés, vale? O sigui que... I hem fet normalment el que fèiem abans a les altres revistes, rebíem primer els relats i llavors els segons ens assemblés els enviaven a escriptor enviàvem els relats a il·lustradors que veiem que podien quadrar i tot. Aquest cop ho hem fet diferent, hem fet els aparellaments abans, diguéssim. Val? Ja hem mirat il·lustradors i escriptors que quadressin i ho hem fet tot abans i a més hem intentat fer partícips a tots i hem intentat potenciar aquest punt. Que no quedés una cosa tancada, que no rebéssim el relat, enviéssim nosaltres als il·lustradors, l'il·lustrador ens ho enviés a nosaltres ho ensenyéssim a l'escriptor, sinó que fossin ja ells els que...
Hem fomentat el feedback entre escriptor i il·lustrador.
Exacte.
No? Que el contacte més estret perquè acabessin resolent dubtes entre ells o el que fos.
Una altra novetat d'aquest número 6 de la revista Narración són els anuncis, que per primer cop, atenció, són reals. Abans eren una mena d'acudits visuals, una cosa que s'inventaven per fer gràcia en format d'anunci. Ara han de mantenir l'essència, però sent atractius perquè la gent s'interessi per l'anunciant. Tot un repte.
És trobar-li el punt friki divertit a algú, i ha estat un repte també, perquè abans era com més lliure, no? O sigui, havíem arribat a ficar un anunci de curso CCC de nigromancia i reanimació de cadàveres. O sigui, que és superxulo. Però, clar, ara havíem d'anar una mica també a que el que s'ha d'anunciar, o sigui, qui ho vegui no ha de dir no voy a ir ahí en mi vida. Llavors, clar, ha estat un repte i ha sigut bastant, bastant divertit.
Trobar-li el punt, sí.
Sí, sí, sí. Creiem que encara estan molt xulos, ja ens ho direu.
Amb tot el número 6 d'aquesta publicació referma, segons els seus impulsors, l'objectiu inicial, que és juntar en un mateix projecte persones creatives de diferents àmbits.
És una amalgama de gent creativa tan gran que, bueno, a nosaltres ens emociona molt.
Bueno, ens agrada que sigui aquest punt de trobada, no?
El maco del projecte.
I que, de fet, és també, si algú necessita... Ha escrit un llibre, necessita un il·lustrador, no dic perquè hagi de ser així, però té un lloc on anar a mirar, té un catàleg, de fet, i buscar, i segur que hi ha algú que agrada. Llavors, ens agradaria potenciar aquest concepte de narració, de que encara que tenim la revista, que és el producte que es ven i que es toca, que darrere de narració hi ha aquest projecte de si podem fer una cosa que sigui una amalgama de gent creativa i que es pugui buscar allà, doncs genial.
Però narració va molt més enllà de la publicació de la revista. També es va impulsar un audiorelat, no? Una pàgina web on penjaven audiorelats. També es fan activitats de foment dels autors igualadins. Per exemple, aquest Sant Jordi posen una parada específicament d'autors igualadins i autors doncs, menys promocionats, diguéssim, des de la institució. A més, durant la presentació també ens van anunciar una primícia, ens van anunciar la creació dels Premis Narració, que reconeixeran els relats i les il·lustracions amb més nivell dels diferents números. Encara no han transcendit més detalls, perquè encara està en fase de disseny, però podria ser doncs, una bona iniciativa també per animar la gent que col·labori amb aquesta revista. Si voleu saber una mica més del projecte de narració, podeu buscar a l'e-box del Quimèric, perquè els vam entrevistar doncs, fa ja un parell de temporades. Vam explicar el seu projecte, un projecte molt complet, i des d'aquí els volem donar tot el nostre suport, perquè creiem que iniciatives així fan molta falta.
A Quimèric, les princeses són guerreres i no unes mantingudes.
L'entrevista.
El món de la literatura és molt solitari, tant la pràctica de llegir com la d'escriure, que va sent una experiència individual. Però escriure a quatre mans és habitual per a alguns autors que, fins i tot, han acabat fent un tàndem relativament estable amb altres companys. Uns dels escriptors que, de tant en tant, treballen junts i que es van inventar un alter ego són Salvador Massip i Ricard Ruiz Garzón, que ara escriuen sota el nom de Massip Garzón. Després d'Herba Negra, de la qual ja vam parlar al Quimèric fa un parell de temporades, ara acaben de treure un altre títol conjunt, ja la història d'un món que comença a patir anomalies i que sembla abocat al desastre. Avui en parlem amb els seus autors, Salvador Massip, Ricard Ruiz Garzón. Benvinguts al Quimèric.
Hola, què tal?
Com esteu? Encantat.
Janowitz parla d'una mena de fi del món o de com és viure pensant que aquest final pot ser imminent. Vau dissenyar aquesta història durant la pandèmia?
Doncs no, ve d'abans, hem sigut profètics, fa una mica de por això, no? Perquè el llibre van començar, les primeres idees, si no m'equivoco, són del 2016. Correcte. O sigui, que el portem arrossegant uns quants anys, que quan el Ricard i jo treballem un llibre, el treballem bé, vull dir, ens l'estudiem bé, ens el preparem, i només quan estem molt segurs ens posem a escriure, i després l'escrivim i reescrivim moltes vegades, i aquest ens va enganxar a la pandèmia a mitja escritura, i suposo que sí que s'ha filtrat molta part de la sensació aquesta opressiva que hem viscut a la pandèmia, però venia la idea de venir d'abans.
De fet, el Salvador diu a mitja escriptura ens va agafar la pandèmia, això és perquè ell, pobre, està vivint la pandèmia en tota la seva intensitat, sí. També com a divulgador i com a professional, però alhora, la veritat, jo diria que quan va arribar la pandèmia el teníem pràcticament enllestit, només que després sí que vam fer revisions, perquè, clar, compteu que després doncs, ho han hagut de llegir els editors, s'ha de publicar, i sembla que portem mitja vida en pandèmia, però portem un any. O sigui que jo probablement diria que estàvem gairebé amb el llibre acabant-lo o pràcticament acabat quan va començar la pandèmia, i de referències directes només ens va venir de gust posar-ne un parell. Tota la resta no vam fer res especial perquè hi hagués la pandèmia, sinó que és cert que ja hi era abans. Jo sempre dic que no és un mèrit tenir doncs, capacitats profètiques, o no és un mèrit com a mínim literari, per fer de rapel potser sí, però és cert que sentíem una mica la necessitat de parlar d'una realitat molt canviant, i la pandèmia és una de les seves manifestacions, però la realitat molt canviant fa anys que la vivim, i jo crec que la gent que llegim gènere estem habituats a imaginar realitats canviants, i això en pandèmia o sense hauria estat el mateix, no?
Sí, de fet hi ha la part política també, perquè en tota la... al mig de Janowitz, en plena espècie d'aquesta pandèmia que no sabem què passa a Janowitz, hi ha també una inquietud política, una desestabilització política important, que això també, quan vam començar, ja estàvem començant tota la història del procés a Catalunya, i de fet hi ha algunes escenes que es recorden una mica, fins i tot escenes que hi ha hagut durant el procés, però que també van estar escrites i pensades abans de que passessin, en veritat. O sigui, m'estic començant a espantar perquè estic reveient que estem profetitzant moltes coses. Espero que no, al final de Janowitz no s'adapti al que passi a la vida real.
Jo el que espero és que no comenci a haver-hi herbes negres o verdes per tot arreu. Aquella va ser escrit abans.
Clar, la sensació que tenia com a lectora era que el llibre al final el que estava mostrant i el que estava doncs reivindicant és com vivim els moments d'incertesa i com s'aborden les crisis des de diferents actors, no? I quins són els interessos que es tenen en compte a l'hora de prendre decisions. Clar, és el que dèiem, a tot aquest context ara mateix doncs sembla encara més en vigor que mai, no? Perquè és el moment que s'han de prendre més decisions i que hi ha més interessos pel mig. No sé si això també era la finalitat del llibre, mostrar com en un moment de canvi qui pot sortir beneficiat, qui no i a costa de què, no?
De fet, això és una cosa molt universal, em sembla. O sigui, ens ha coincidit que s'adapta al moment actual perquè la resposta a les crisis és bastant universal al llarg dels segles, dit, si més no, els esquemes bàsics. I una mica el que hem fet amb els personatges, vam triar personatges bastant esquemàtics, típics, originalment, després els van complicar, els vam fer la història de fons, però inicialment un representava l'exèrcit, l'altre representava el poder, l'altre representava els revolucionaris, uns conceptes que són, crec jo, sempre molt presents en totes les revoltes, en tots els canvis, en totes les ruptures, no? I jugant amb aquests elements, doncs, al final, crec que, sense ser conscients del que estava passant o que passaria en el món real, estàvem potser parlant d'aquest canvi, del que representa enfrontar-te a un moment en el qual la realitat comença, a cas de Gènova, a distorsionar-se, o si més no, a fer una cosa que no estàs acostumat, que és una mica el que ens ha passat després de la pandèmia, no? Que la realitat de cop i volta no és la que estàs acostumat i com t'adaptes amb això. I passa la diferència, Gènova, potser la realitat és que els personatges han de trobar, intenten trobar la solució i buscar una explicació a uns fets que són més aviat sobrenaturals.
Una cosa que sorprèn molta gent amb Gènova és que és una novel·la bastant polifònica, hi ha fins a 10 o persones o grups de persones que són molt diferents i que, tot i que corresponen a aquestes categories que deia el Salva, també com a personatges són molt diferents i tenen personalitats diferents. Llavors sí que volíem representar una mica com, davant d'un canvi que afecta a un grup de gent important, cadascú se'l pren a la seva manera. Hi ha qui viu les coses com una revelació profètica, hi ha un personatge així, hi ha qui intenta anar a una mena de ciència, hi ha qui intenta anar a una mena de ciència que en realitat és una mena gairebé de cosa una mica més esotèrica, hi ha qui s'ho emporta al pur periodisme, és a dir, que hi havia com a opcions molt, molt, molt diferents, i jo crec que aquesta és una de les gràcies del llibre, no? Sí que és cert que quan va començar tot el que hem viscut darrerament, jo crec que nosaltres, que som una mica friquis, reconeguem-ho, nosaltres tres, t'incloc, Karen, crec que la majoria vèiem amb sorpresa com la gent que no llegeix mai literatura de gènere doncs deia, oh, què és això? Què ha passat? I nosaltres dèiem, però si ho hem llegit 2 milions de cops.
Mira, Ricard, vaig tenir a l'inici de la pandèmia una discussió d'aquest tipus aquí a la redacció de Ràdio Sabadell, de dir, però a veure, nois, ningú, ja no dic llegir, però no heu vist El cuento de la criada, de veritat? O sigui, no us sona res de tot el que estem veient al carrer, però bé, sembla que el món de la ciència-ficció t'obre molt la ment davant d'aquestes coses, no?
Però precisament per això hi ha gent que reacciona de forma molt diferent segons les vivències, les lectures, els coneixements o el que sigui que tinguin, no? I aquesta cosa que estem comentant de segons si havies llegit gènere o no, ja de cara a la pandèmia et va canviar completament com reaccionaves, doncs imagina't posant en joc tot el que nosaltres posem en joc, no? Llavors vam voler jugar això, com tu deies, és una novel·la sobre el canvi i com reacciones i com t'adaptes al canvi. Com deia el Salva, segurament això és tan universal com que totes les novel·les parlen d'un canvi o d'un conflicte i com els personatges s'hi adapta, però aquí la gràcia és que hem volgut posar molts personatges i cada un d'ells ho fa d'una manera diferent. I això, durant una bona estona del llibre, fa que no sàpigues ben bé a quines cartes quedar-te, no? I després ja ens posem a jugar.
Després entrarem a parlar dels personatges, però crec que lliga bastant amb el que esteu dient. La sensació que queda després de llegir el llibre és que li esteu dient al lector, no sé si és així, pregunto, que tot i ser persones individuals i que al ser persones que no formen part del poder, a vegades ens sentim molt desemparats, a vegades ens sentim que tenim molt poc poder de decisió, que sempre ens ho prendran les decisions des de dalt, però pel que els hi passa als diferents personatges sembla com que sempre hi ha una opció de poder ser part de l'abordatge d'una crisi, no?
Sí, de fet això, la idea de fer una novel·la coral, que és el que ens ha quedat, era una mica això, en un moment de crisi, tens totes les arestes, no? d'aquest poliedre que apareix en la crisi, tots els diferents angles, i tothom hi participa, fins i tot l'escena principal de Gènova és una revolta en una plaça, no? En la qual tens tot el poble queixant-se. És una mica la metàfora, la manifestació del que són les revoltes populars, no? I en aquest cas, la gent com pot no tan sols enfrontar-se al poder, sinó ser manipulat pel poder, que això és un tema que a mi sempre m'ha preocupat molt en les meves obres, el tema de com manipules les masses, i aquí també especular amb la història fins a quin punt tens una massa que està manipulada per dos o tres o quatre dels personatges principals que estan portant la gent cap a un costat o cap a un altre, però la que té el poder aquí al final és la gent. La gent és la que està creant una revolució i està fent gairebé un cop d'estat, diguéssim, aquí, sent manipulada per un costat o l'altre.
En qualsevol... que anaven canviant, no, més, depenent del moment.
Sí, exacte.
Sí, a mi m'agrada molt la frase aquella que diu que les coses no són com són, sinó que les coses són com som. I jo estic molt d'acord, les coses són com som, i això fa que cadascú de nosaltres hagi reaccionat diferent a coses com la pandèmia, i cada un dels personatges reaccioni diferent en funció de la seva personalitat i les seves vivències, no? Llavors això és molt, molt interessant, perquè ens ajuda a aquella idea de posar-te en la pell dels altres, no? I no pensar que tothom reaccionarà de la mateixa manera. I aquí hi ha gent que té aquesta consciència col·lectiva i està passant, ui, una revolta, ve per informar-ne al periodista, ve per intentar aprofitar-ho des del poder, o bé pel contrari, per fer la revolta, però també hi ha personatges que en pensen en una clau molt més individual, i algú està preocupat de si guanya o no guanya una mena de joc o torneig, o algú altre està preocupat, per exemple, per si troba el desllorigador a una qüestió molt antiga que resulta que de sobte es posa d'actualitat, no? És a dir, que el joc dels personatges, jo crec que a molta gent li farà veure des de molts angles coses que els sorprendran, no? No és allò de segueixo un personatge i segons com em caigui m'identifico més o menys, sinó que aquí el ball és constant, no?
Això era part de la feina del disseny de la narració, era això, que intentar que no fos un personatge que dominés, no? En la història, que poguessin, la gent no s'acabés identificant, a dir, mira, clar, aquest és el protagonista i l'altre són una mica els comparses, no? Tu pots identificar més d'un o altre, però tots estan participant en la història d'una manera que a més no la preveus. De fet, vas veient, a mesura que vas avançant, veus quin és el paper de cada personatge a la història, perquè especialment quan vam començar, vam plantejar els personatges una mica gairebé com si fos un joc de rol, no? Tens el mag, l'aventurer, saps? L'explorador, totes aquestes molt, molt arquetípics en aquest sentit, i quan la primera presentació dels personatges on dius, mira, aquests són personatges molt típics, però a mesura que van avançant, cada personatge veus que comença a fer coses que no són les pròpies del seu personatge model, diguéssim, no? I al final acaba que hi ha molts lligams i molts embolics, i un de l'esforç de la creació del llibre va ser això, crear un arc perquè els personatges evolucionessin i es convertissin en coses que no eren el que semblaven al principi.
Precisament us anava a preguntar pel disseny dels personatges, perquè quan comences el llibre tens la sensació de que són arquetips, no? Que representen, doncs, el poble, els mitjans, el poder, la sanitat, respectivament, però a mesura que avances en el llibre això es va difuminant i vas descobrint uns personatges que sí que són persones. És a dir, si era... volia preguntar-vos si aquesta era la voluntat o si també van anar sorgint a mesura que la història us anava portant a transformar aquests personatges.
Era una mica les dues coses, perquè jo me'n recordo que ens vam preocupar molt de dotar, més enllà de l'arquetip i de la funció narrativa, d'una certa personalitat, aquests personatges, i treballar els seus arcs una miqueta, però clar, és que els fets que ocorren a Janowitz són tan bèsties que fa que tot estigui interrelacionat. I és com aquells jocs que si mous un pal es mouen tots els pals, o una carta cau tot el castell. Doncs aquí ens va passar una cosa molt, molt orgànica, que a mi em fa relacionar aquest llibre amb el d'Herba Negra, en aquest sentit, tot i que són molt diferents, però realment els treballem d'una forma orgànica, en el sentit que no, que hi ha una planificació, però que sempre ens sorprenem molt durant la redacció, i crec que això fa que als lectors els hi passi el mateix. Crec que hem trobat una manera de fer que fa que nosaltres, a mig desenvolupament, decidim canviar les regles del joc molt sovint, no, Salva?
Sí, això és un tema que el Ricard i jo portem pendent des del principi, que jo sóc molt més estructurat, no estructurat, sóc més potser rígid en la meva mentalitat científica, i al Ricard li agrada tant en tant tirar una d'aquestes pilotes corbes que no t'esperes, i crec que la veritat és que va molt bé. Això és una cosa que, una de les coses que m'agrada de treballar amb el Ricard és això, és que m'obliga a fer coses que no faria jo sol, no? I jo potser em traçaria un camí molt, molt clar, i amb la gràcia una mica de deixar aquest camí una mica obert, el planifiquem molt, és cert, però deixem una certa flexibilitat, això ens permet, doncs, que a mig camí potser diem, hosti, això hauria d'anar cap aquí o cap allà, i això ens porta a coses com això, que els personatges de fet acaben d'una manera que no és com els havíem plantejat, o sigui, ja volíem que creixessin, però algun d'ells va créixer cap a un costat que jo, si més no, jo no preveia, que quan estàvem escrivint, dius, hosti, això no m'esperava que aquest fes així, però és que t'ho demanava, no, el personatge, i això és la part, quan et creixen els personatges, no és la part que dius, hosti, m'estic passant bé, no? Que la meva novel·la va sola.
Et dono una primícia, Karen, pel Quimèric i per vosaltres, perquè això no ho hem dit mai. Jo, en el fons, sóc exactament igual que el Salva. Jo, perquè ensenyo a l'escola d'escriptura, per com escric i tal, sóc molt racional, em faig esquemes, em faig escaletes, em faig fitxes, funciona així. Però, igual que els nostres personatges, el Salva i jo teníem uns papers i aquests papers han evolucionat i ara jo faig el paper una mica de no, anem a la contra i fem la idea boja, no? Però jo no soc així, el que passa és que estem acostumats a fer-ho i és molt divertit.
No sé, no sé. Ja.
Sí, no, jo crec que és molt important quan treballes en parella, jo ho he fet unes quantes vegades i el Ricard també ha treballat en parella, has de treballar amb algú amb el qual has de tenir coses en comú, evidentment, t'ha d'agradar les mateixes coses, coses semblants, i has de tenir maneres de treballar similars, però també ha d'haver-hi diferències, i si no les són, les has de trobar, no? O sigui, has de fer una mica això, explotar una mica les diferències, perquè si no, no guanyes res. O sigui, la gràcia és que quan sumes dues coses es multiplica el resultat, no que siguin la cosa que t'esperes. Per tant, això, potser el Ricard es veu empès a ser una mica menys estructurat del que li agradaria ser, i això fa doncs, que jo també m'hi vegi forçat, i al final, la veritat és que ja no veig, jo quan vam acabar vaig dir, hòstia, és que quan vaig ficar-me aquest projecte, m'interessava molt i pensava que seria molt maco, però m'ha quedat una cosa que estic molt orgullós, que estem bastant orgullosos, perquè no és exactament el que havíem pensat, sinó molt millor, i ha crescut d'aquesta manera. Tant els personatges com la història s'han anat lligant i embolicant d'una manera que fa que el llibre en surti, mira, per això fins i tot que sigui doncs, relatiu al que està passant avui en dia, no? Que tingui un reflex de realitat sense que ens ho plantegéssim en el seu moment, que seria això, seria una mica un mirall, o com deies tu abans, no? Que la literatura ciència-ficció és una cosa que planteja aquesta mena d'alternatives, que ja sempre ho ha fet, les distopies sempre són això, no? De plantejar-te el present disfressat de futur, diguéssim, no? O com pot evolucionar, canviar el present en funció d'una història fantàstica. I això doncs, ens ha sortit una mica d'això, sense ni planificar-ho, i crec que això és, com a escriptor és molt divertit.
Entre els personatges hi ha un periodista, que és la professió del Ricard, i un sanitari, que és la professió del Salva, però també veiem picades d'ullet del vostre llibre anterior, d'Herba Negra. No sé, ho feu com a joc pels lectors? És una broma interna que no pretenia que els actors pillessin? O com ha anat?
Una de les coses que m'agraden és que molta gent últimament m'està dient, ostres, com es nota que això ho heu fet el Salva i tu, perquè això és del Salva. Dic, no, i això és del... No.
Vaig intentar jugar a esbrinar quin capítol era de cadascú, però... No vaig jo acabar de sortir-me'n, no.
No ho sé ni jo, no ho sé ni jo. Jo me'n recordo una de les repassades que feien de la novel·la, de les moltes voltes que li han fet, estava llegint un capítol i deia, hòstia, que ben escrit està aquest tros. Aquest tros segur que l'he escrit jo, perquè està molt bé, no? Allò que dius, i dius, vols dir? Sembla que l'ha escrit el Ricard, jo no sabia ni qui l'havia escrit. L'important era que estava molt bé, no? O sigui, que estava llegies i dius, això està bé, i que no t'hi reconeixes, que això també és el bonic, no? Perquè el Ricard i jo tenim els nostres estils, que són diferents, però quan escrivim com Massive Garçon, surt un estil diferent.
Surt un tercer, no? Un tercer autor, no?
Totalment.
Sí. I, de fet, fins i tot, aquesta sorpresa de la qual parlem és una sorpresa tan gran com que hem vist aquests lligams entre Herba Negra i Janowitz i el tercer llibre amb el qual estem treballant, ja estem potenciant aquests lligams.
Tercer llibre? Ep.
Sí. Primícia.
I la gràcia és que hem vist coses que no érem conscients que tenien en comú, no?, els dos llibres, i això parla d'aquesta sorpresa i d'aquesta forma de treballar que estaven comentant. Jo crec que sempre tenim idees sobre una cosa que destorba, que és una anomalia, que és més o menys monstruosa, tot i que no hi ha cap monstre. Hi ha una sèrie d'elements així comuns que estaven a Herba Negra i que estan a Janowitz i no hi havia cap intenció de fer-ho així, però ens encanta que sigui així perquè ara volem desenvolupar-ho, no? És a dir, que potser el senyor Massive Garçon sí que té una personalitat pròpia i d'aquí poc
n'estic convençuda.
Sí, decideix ell els temes que vol escriure, no som nosaltres, ja.
No, però la referència a Herba Negra és molt evident, vull dir, fins i tot hi ha un moment que ho dieu, no?, de quan us referiu a aquesta mena d'herba estranya que surt per Janowitz, no?, i que té un comportament estrany.
És el que dius, que hi ha moltes picades d'ullet internes, però també que el lector les pot entendre ràpidament. Aquesta és fàcil, que és d'Herba Negra. Tots els personatges tenen, per exemple, alguna referència a alguna cosa. El nom són pistes, per exemple, tots estan relacionats amb alguna mena d'obra de ciència-ficció o de cultura. Hi ha moltes imatges, conceptes, que són perversions o modificacions de la versió del nostre món, diguéssim, la versió real. I això ens va divertir molt fent-ho. I els lectors també poden jugar una mica això, no? A veure si poden anar enganxant les referències i sobretot enganxar la referència màxima, que et costa molt de veure-la, que no la veu ningú, que és no sé si podem fer l'espoiler, una cosa relativa a l'estructura del llibre, que és el que... Crec que aquest llibre bàsicament és com és gràcies a una idea que se'ns va ocórrer una mica boja al principi, que la podem dir, si vols la diem.
A veure, ja, si, aquesta... a veure si sé per on aneu. Els números del capítol.
Els números del capítol.
Que fan referents, identifiquen a cada un dels personatges que ens expliquen aquell capítol.
Sí, la gent se n'adonarà que no està posat com un, dos, tres, quatre, cinc, seguint un ordre, sinó que és un altre ordre i que, de fet, aquest ordre té a veure amb unes revelacions del final del llibre per entendre què és el que està passant allà, no? Llavors hi haurà gent que ho vegi al capítol 2, gent que ho vegi quan nosaltres ho havíem posat més o menys, que és allà, és a dir, ah, ara ho entenem, i gent que s'ha llegit el llibre sencer i són grans lectors i no ho ha vist en cap moment, també t'ho dic ara, també pa. Llavors, jo ja no sé si hem posat ous de Pasqua o això és un camp de mines. Hi ha una mica de tot.
Jo tinc un parell de referències més apuntades, com l'Ender i la Katniss, que jo estava esperant a veure si els personatges em sortirien com l'Ender i la Katniss.
No, aquí...
La Katniss l'he vist una mica menys bleda, una mica menys, però...
Aquí és que tots els noms de tots els personatges no només fan referència a una obra de gènere, com deia el Salva, sinó que totes aquestes obres de gènere tenen un element en comú que té a veure amb la resolució i l'epifania de tot plegat. És a dir, que realment, ja dic, ous de Pasqua o camp de mines. El que sí que podem assegurar, ara que se'n parla tant, és que, sigui bo o sigui dolent, aquest llibre no segueix les estructures elementals de la narrativa.
Claríssimament. No, però l'estructura, no, sí, això, sense revelar el truc d'això, ens van forçar una estructura que no és natural, o sigui, no està planificada. L'estructura ens venia donada, l'estructura de l'ordre dels capítols. I això ens ha forçat a fer una narrativa diferent a la que haguéssim previst, perquè potser haguéssim dit, doncs ara passa aquest personatge, aquest fa això, faries una cosa més lògica. Però tal com està ordenat els capítols, que ens ja jugava amb aquest joc que ens venia donat, ens obligava a vegades a fer sortir personatges que potser no hagués sigut el més lògic fer-lo sortir llavors, no? O a vegades hi havia un personatge important que no ens sortia en 6 o 7 capítols.
Però això, Salva, això ho hem fet molt, molt, molt bé, perquè hi ha moments, sí, ja veuràs per què, perquè hi ha moments que es repeteix un capítol i el següent és del mateix personatge. Això passa dos o tres cops. I això és perquè la seqüència de números ens obligava, no? I hi ha gent que diu, ostres, aquí molt bé, perquè, clar, això tenia molt de sentit que anessin els dos seguits i dius,
uau! I tu no
m'has Això és un exemple això de com passant de tot de les normes d'escriure i de les estructures et forces a fer una cosa que no faries normalment i narrativament funciona. Això és el més important, no? Perquè si després l'experiment podia haver fracassat, no? Però ha sortit bé, quan llegeixes dius, no, té lògica, aquest és l'ordre lògic, no sé, és l'ordre com hauria d'estar explicada la història, és al revés.
La lògica la posa cadascú.
Sí, sí.
Al final,
la lògica és la història, o sigui, hem arribat a aquesta conclusió que la història és la millor història que podem explicar amb aquesta lògica que hem fet servir.
Jo és que si no l'hagués escrit aquest llibre coescrit amb el Salva, l'estaria estudiant, perquè jo estic fascinat amb l'estructura d'aquest llibre. No, perquè és veritat, sembla molt anàrquic, després resulta que està tot establert a partir d'una seqüència, però després dius, no, però també som clàssics perquè està dividit en tres, la tarda, la nit i l'endemà, que això és estructura, nus i desenllaç. Llavors, bueno, al final té moltes capes, eh? A mi el que m'agrada és que té moltes capes aquest llibre.
Un missatge que doneu, potser d'una manera més subtil, o no tan subtil, però ja de cara al final, és el tema de la identitat de gènere. Creieu que és un missatge que els lectors més joves ja tenen integrat? O precisament creieu que encara cal reflexionar sobre aquesta qüestió?
A veure, a mi em sembla que és una altra més de les capes de les quals estava parlant, o una picada d'ull també, i que crec que té l'avantatge, com moltes coses que estem dient, de tenir més d'una lectura. Crec que molta gent més veterana o que ha llegit molta ciència-ficció es pot sorprendre amb això. De fet, molta gent està comentant que al final, que m'explota el cap, que l'he de rellegir tot, que no sé què i tal, i això està molt bé. Però també crec que hi ha gent que ho veurà molt més natural i li sorprendrà molt més altres coses, no? Depèn, una vegada més, de des d'on el llegeixis, del com som i no com són les coses, no? Crec que hi haurà gent que més jove que evidentment, això ho veurà amb una enormíssima naturalitat, però adverteixo que hi ha molta gent que li explotarà el cap.
Juguem una mica amb això, amb el prejudici que tenim com a lectors, que quan tu llegeixes un llibre doncs ja interpretes que els personatges, si no te'ls descriuen d'una altra manera, doncs són tots blancs, homes, i són reflexes de com són tu. Si ets una dona, t'interpretes més com una dona, si ets blanc, els veus blancs, si ets negre, els veus negres, i en canvi al final doncs fem un gir per dir, bueno, tot el que s'ha estat pensant doncs potser no és així, no? També ja tenim aquests prejudicis com a lectors, que és normal, però pot haver-hi altres versions o altres formes d'entendre la realitat.
I ja per últim preguntar-vos, l'estil en què narreu, tant en aquest llibre com Herba Negra, és molt visual. Us agradaria que acabés a la gran pantalla?
Aquí tenim un compte pendent, perquè ja l'Herba Negra va guanyar un premi per ser adaptat, que es va quedar no res per circumstàncies burocràtiques, diguem-ho així, i el Janovic Checa hi ha gent mirant-se'l, estaríem encantadíssims. No pensem en fer-lo audiovisual, el que sí que pensem és que la marca Massive Garzón ens ve de gust posar totes aquelles coses que, com a espectadors que som els dos i que ens agrada el cinema, les sèries i tot plegat, doncs que ens ve de gust posar allà i que potser les nostres obres individuals, de vegades ho fem o de vegades no, però aquí hem decidit que sí, que aquí hi juguem, no?, en aquesta lliga, Salva.
Sí, 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 jo crec que són, les dues són novel·les molt visuals. La tercera també crec que serà molt visual. De fet, quan les plantegem, ja les plantegem molt amb la imatge, no? Els guions que fem, les escaletes que fem, són escenes i són guions gairebé de cine, no? Perquè les enfoquem molt des del punt de vista visual. I crec que ja no veig fins i tot més potser que Herba Negra, el component visual juga un paper molt important, perquè hi ha una sèrie de factors ambientals, diguéssim, visuals, que són la clau de la història, no? Tot el que passa a la pagoda, el que passa a dins, tota la visió de la realitat física. Hi ha molta part física en aquest llibre. I en aquest sentit, crec que sí que tant Herba Negra com Janovic serien fàcils d'adaptar al cinema, perquè ja els hem imprès sobretot el ritme, així una mica també cinematogràfic, no? Aquest ritme que és bastant ràpid, bastant accelerat. I suposo que la tercera també seguirem una mica per aquest camí. Però bueno, és una mica això, depèn del que et demana la història. No? La història demanava...
Perdona.
Bueno, sí. No, la història demana això una mica a vegades, no? Doncs que siguis més menys visual, i crec que una de les coses que ha fet doncs, que aquest llibre, el primer, Herba Negra, per exemple, guanyés un premi juvenil, és perquè és un llenguatge que els joves entenen millor. No perquè nosaltres escrivéssim aquest llibre pels joves, perquè l'escrivim per gent, per qualsevol tipus de lector. Escrivim llibres que ens agradaria llegir nosaltres, o sigui, nosaltres ja no som joves, per desgràcia, però el fet de donar-li tant de pes a la part visual o a enfocar la història des del costat visual connecta bastant amb la generació nova que consumeix molta cultura audiovisual, més que potser la nostra, no? o més que nosaltres quan érem petits. I això ha fet doncs, que siguin llibres que funcionin i circulin bé també molt amb el públic jove.
No, res, en un segon, Karen, que el Quimèric el sent ja tanta gent i a tenir una importància que segur que hi ha gent de Netflix i estaríem encantats.
Tant de bo. Escolta, i la tercera per quan? A veure...
Estem molt al principi.
Val. Ens esperem un anyet més, no?
Tenim una història que ens ha enganxat, una idea que ens ha enganxat, i ara, però el Ricard i jo treballem el nostre, amb calma. O sigui, volem que les històries fer-les bé i les comencem a escriure quan estem segurs. De fet...
I amb calma, perquè pel mig el Salva farà 10 o 12 llibres més, jo faré 3-4,
segur.
Doncs moltes gràcies, Ricard Ruiz Garzón, Salvador Massí, per atendre el Quimèric i parlar-nos d'aquest Janowitz, que segur que molta gent tenia ganes d'escoltar, veure com s'ha fet i què hi havia al darrere.
Gràcies a vosaltres.
Ha sigut un plaer.
Totes les novetats del gènere fantàstic a Quimèric.
Els experts. És moment per parlar de jocs de taula del fantàstic i ho fem amb l'expert d'Snafu, Ricard de Benito. Ricard, benvingut al Quimèric.
Hola, bona nit.
Avui recuperem a la secció un dels jocs de taula per excel·lència, dels que tothom, segurament tothom té a casa o si no el té, ha jugat a casa d'algú i que havia quedat pendent de l'última vegada que havíem parlat, que és el Catan.
Correcte. El Catan és un joc que fa molts anys que funciona molt bé i és un joc que es juga amb una horeta, amb quatre jugadors. És molt recomanable, eh? Les instruccions o la caixa et dirà que et pots jugar entre 2 i 4, però l'ideal és jugar 4, que és quan se crea més tensió.
Suposo que també és un joc pensat per jugar moltes partides, no? Perquè qui perd doncs, pugui demanar la revenja, no?
Sí, és un joc que, bueno, doncs, com 3-4 partides seguides. De què va el joc? Us explico molt per sobre. Representa que cada jugador doncs, ha de colonitzar una illa que està al mig del mar, veu? I llavors, doncs, per aconseguir colonitzar aquesta illa, ha de construir ciutats, ha de construir poblats, veu? Els ha de connectar amb carreteres. Llavors, totes aquestes accions que fas i que et permeten doncs, anar avançant en el joc, te donen un punt de victòria. El joc s'acaba quan tens 10 punts de victòria. Uh-huh. La gràcia està en que per construir aquests assentaments o per aconseguir una sèrie de recursos que et donen punts, necessites doncs, unes cartes que representen matèries primeres, doncs, la pedra, el blat, la fusta, i llavors, depèn del que tinguis, podràs construir unes coses o les altres. Com que aquests recursos s'aconsegueixen fent tirades de daus i te'ls donaran en funció d'on tinguis doncs, alguns assentaments distribuïts en el mapa, te pot passar que no tinguis el que necessites. Llavors, hi ha un mercat que és per tots els jugadors on es poden intercanviar aquestes cartes. Vale? Llavors, si algú li interessa doncs, una pedra per fer una ciutat i tu la tens i t'interessa una altra cosa, doncs pots intercanviar. Val?
És molt competitiu, ho dic perquè la sensació que em dona de la gent que juga al Catan habitualment és que es produeixen una mica sensacions com quan jugues al Monopoly, no? que hi ha com una mica de, com una competitivitat molt forta, no? Potser més que en altres jocs, tot i que hi hagi aquesta possibilitat de col·laboració.
És molt, molt competitiu i el fet de col·laborar és una necessitat per aconseguir guanyar. Si no col·labores, no guanyes. Uh-huh. Però és fàcil que quan algú porta 8 o 9 punts, doncs els altres deixin de col·laborar amb aquesta persona, li facin la punyeta, tot el que poden per aconseguir que no avanci. Per això, el dissenyador del joc, que és molt espavilat, doncs va introduir una mecànica i és que tu no tens per què intercanviar recursos amb altres jugadors, sinó que pots anar en un mercat propi del joc on t'acosta bastant més aconseguir recursos, però no et quedes bloquejat perquè els altres te facin la punyeta. Uh-huh. El final és més complicat, però pots continuar.
Pots guanyar igual, no?
Sí, sí.
I com és que agrada tant? Què és el que té aquest joc que no tinguin altres jocs de taula de l'estil?
Doncs perquè, mira, és un joc que cada partida és diferent, val? Perquè com que depèn bastant de l'atzar, val? I també l'estructura del taulell en el joc te proporciona un mapa que és estàndard, val? És el de referència, però tu el pots canviar, val? I per tant les ubicacions dels recursos estan en llocs diferents. Per aconseguir un recurs, doncs, necessites unes tirades de daus, i aquestes tirades de daus, quan has canviat el mapa, doncs, si abans tregues un 6 i aconseguies un tipus de recurs, ara tregues un 6 i aconseguiràs un altre. Això fa que cada partida sigui diferent, perquè, a més, les persones, potser, doncs, fan servir estratègies diferents, i no moltes estratègies per guanyar el joc, val? I l'has d'anar acomodant a mesura que vas jugant. Val? I, per tant, fa que cada partida doncs, sigui superdiferent, perquè hi ha factor d'atzar i el factor d'estratègia, doncs, i el factor competitiu doncs fa que t'ho passis molt bé i que generi aquesta tensió que es va creant en mesura que avança en la partida, que quan acabes, al final són quatre persones que juguen, sempre et quedes amb ganes d'aquesta jo ara m'he quedat un punt per guanyar, que anava a la sort, no? Fem-ne una altra. Llavors vas repetint i vas fent, i es juga rapidet.
I així que vas jugant 5 hores al Catan.
Sí, pots acabar jugant 5 hores. Sí, és que et passa el temps volant. La veritat que és un joc molt recomanable, perquè no és car i és molt rejugable, és molt divertit, i aquesta part de pique que fa que doni un puntet així interessant. Mm-hmm. I una cosa, i no és un Monopoly. El Monopoly, el problema que té és que a cert punt de la partida doncs ja està clar qui guanya i no, mm-hmm, no pot ser res. En aquest joc, si vas equilibrat a 8-9 punts, no saps a qui acabarà guanyant, perquè al final no saps quines cartes tenen els altres, ni què faran ni què han de fer. I hi ha cartes sorpreses que et poden fer la punyeta en l'últim moment, doncs es crea una tensió bastant important.
Mm-hmm. Passem al següent joc, que és un joc de cartes, en aquest cas, que és Arkham Horror, basat també una així amb l'ambient de Lovecraft, no?
Sí, mira, Arkham Horror, el joc de cartes, està basat en l'obra de Lovecraft. Molt en concret, està basat en un joc que va treure l'editorial Caosium fa molts anys, que és un editorial que publicava i publica encara jocs de rol i jocs de rol d'espasa i bruixeria, i també tota una sèrie de rol ambientada en Lovecraft. Doncs, bueno, aquest editorial va treure un joc de taula i en el moment, que encara es continua editant per part de l'editorial que treu Arkham Horror, el joc de cartes, i aquest joc de cartes està basat precisament en aquest joc. Per tant, tenim un joc de cartes basat en un joc de taula, que a vegades està basat en un joc de rol, a vegades està basat en una obra literària.
Ostres, però quines metareferències, no?
Com ho veus, eh? Doncs aquest joc està molt, molt i molt bé. La veritat és que és un joc que està tenint molta tirada. Gent que fins i tot no estava ficat en aquest tipus de jocs, però que tenia cert interès en Lovecraft, doncs, i ho ha acabat comprant. I ara, bueno, t'explicaré una mica de què va, però ja veuràs que té molta... És molt interessant, és molt interessant. Mira, el joc planteja una sèrie de... bueno, planteja una sèrie de campanyes, val? I cada campanya està segmentada en una sèrie d'escenaris petits. Tu, quan compres el joc bàsic, doncs tenen un parell d'escenaris, val? I després aquest joc bàsic el pots anar ampliant amb els escenaris que li pertoquen, i quan te l'has acabat, passes a les campanyes. La gràcia d'aquest joc és que el que tu facis en un escenari individual afecta en els següents escenaris i, per tant, afecta tota la campanya global. Les campanyes estan distribuïdes totes amb dos escenaris bàsics que et venen amb la caixa de campanya, més 6 expansions de campanya. Llavors tu fas el que compres fins on t'interessi. Uh-huh. El joc en què consisteix? Doncs a dintre del que és l'ambientació o el món de Lovecraft, doncs portes un investigador, val? O dos investigadors. La caixa bàsica et permet jugar amb dues persones, però és un joc que es pot jugar en solitari. És molt interessant jugar en solitari per l'ambientació que va creant i l'atmosfera, que està molt bé. Val? Llavors es va desplegant una història d'horror. Llavors tu amb el teu investigador has d'anar resolent o enfrontant-te al que serien els mites de Tulu, que és una mica tota la moguda de Lovecraft. Llavors tu aquest jugador, aquest personatge, té una sèrie d'habilitats. El pots equipar amb una sèrie d'objectes o de recursos per enfrontar-te als escenaris que s'anien desplegant. Val? I llavors el joc, a mesura que va avançant, es va crear un arc argumental, val? Amb descripcions del que està passant. Tot això funciona per cartes. Eh? I a mesura que el joc, tu fas accions, el joc reacciona, no? en el que tu estàs fent. Llavors, la gràcia és aquesta d'aquí. Cada partida, tot i que cada escenari sempre és el mateix, tot el que passarà és hi ha un guió predefinit, sí que depèn de quines accions prenguis, aquest guió va canviant. I no només això d'aquí, sinó que depèn d'en quin punt surtis de l'escenari, val? I pots sortir malparat, pots abandonar l'escenari a meitat si vols que no te'n surts, doncs té conseqüències amb el que vindrà després, que són els segons escenaris de la campanya. Val? Cada personatge té les seves habilitats especials i a més se li assigna una sèrie de debilitats, val? I de punts a favor, no? Que això ho pots escriure tu, però en general hi ha un punt a favor i una debilitat, un avantatge i una debilitat que cada personatge en particular té. Per exemple, una debilitat pot ser que el teu personatge tingui por a la foscor, val? I llavors aquest personatge té por a la foscor i entra en una seqüència del joc on, doncs, no hi ha llum, doncs comences a tenir penalitzacions importants, vale, per aquest personatge. Si porta una llanterna a sobre perquè l'ha aconseguit trobar en un altre lloc, doncs el pot fer servir. Bueno, una miqueta va d'això, no? d'anar resolent conflictes.
Clar, però quan jugues sol, quin és l'objectiu? O sigui, fins on has d'arribar?
Bueno, l'objectiu és resoldre un cas de misteri. Uh-huh. Una casa encantada, una persona que ha desaparegut en una ciutat, un fenomen paranormal en alguna ubicació específica. Llavors, aconseguir resoldre el joc és arribar fins al final en el que tu coneixes la trama de què és el que ha passat, no? Enfrontant-te a monstres i a vegades a situacions perilloses, no? Dintre del propi escenari. Uh-huh. En aquest sentit és abstracte, però quan estàs jugant, a mesura que el joc es va desplegant, van apareixent cartes que configuren un mapa, val? I on el teu personatge va avançant en les diferents ubicacions, es va trobant doncs, monstres, o es va trobant artefactes, o es pot trobar aliats, val? I al final doncs, has d'aconseguir resoldre l'objectiu final. No?
Clar, salvant les distàncies és una mica com si parléssim d'un escape room, no? Que has d'anar resolent pistes i has d'anar resolent el cas i és igual si ho fas tu o si ho fas amb dues persones, no?
És correcte, sí, al final és això d'aquí amb la particularitat de que aquí hi ha doncs, escenes de combat o d'escapar d'algun monstre o de resoldre algun enigma, val? Que tot això es fa a través de cartes que té el jugador, no? El jugador també té uns punts de vida, uns punts de salut mental, no? Que estem parlant de situacions terrorífiques i horrorífiques, doncs depèn d'on arribis o depèn de quin món se't trobis, doncs el teu personatge començarà a perdre començant a embogir, no? És una forma de perdre la partida, no? O perquè matin el personatge perquè te l'han ferit, no? Quan s'ha de demostrar, o perquè s'ha tornat boig, no? I acaba en un manicomi psiquiàtric, que és bàsicament el destí de qualsevol dels personatges de les obres de Tu, no? Acaben o morts, o obduïts per una secta, o acaben en un psiquiàtric, bàsicament. És el tema de l'horror còsmic, no? És Lovecraft, és això, bàsicament. Ah, llavors, doncs, bueno, és aquest tipus de jocs que totes has d'agafar en calma i anar-los disfrutant, sobretot per l'ambientació, per les descripcions i l'atmosfera que va creant. Està bé per jugar sol, de veritat.
I de Lovecraft passem a Tolkien, perquè anem a parlar del joc del Senyor de los Anillos, Viajes por la Tierra Media. Suposo que això, l'ambient és completament diferent, d'aquest terror i d'aquesta sensació opressiva a un joc una mica més campestre, no?
Sí, correcte, correcte. Aquest és el típic joc d'espàs de bruixeria d'entrar en una mazmorra, no? De mazmorreo, que es diu, però bueno, amb la variant que no només són mazmorres, sinó que bueno, doncs tens unes aventures que poden passar en boscos, en catacumbes, en ciutats, l'escenari és molt diferent i l'ambientació està basada en tota l'obra de Tolkien, vale? Concretament abans de la destrucció de l'anell. Vale? Per tant, com a adversari final que sempre està flotant al mig de la partida, doncs hi ha el senyor Fosc, a Mordor, vale? i els seus sequaces. Mm-hmm. El joc, com es juga? És molt interessant perquè aquest editorial ja des de fa una sèrie de jocs que incorpora una aplicació amb tablet, i per tant, tot i que el joc està molt bé, té un requeriment. I és que has de tenir una tablet. Dia que tothom té tablets, però si no t'agrada aquest tipus, si no t'agrada haver de fer servir una tablet per fer servir el joc, no te l'has de comprar. Joc,
I telèfon mòbil es serviria també o no?
Sí, l'aplicació per telèfon mòbil, però és que està... Bueno, doncs el joc es juga sobre un taulell, val? És un joc que és cooperatiu amb entre unes 5 persones, pots jugar sol també, i llavors ve acompanyat per una aplicació de mòbil o de tablet, que el que et fa és que et va generant els escenaris de joc i les campanyes. Això també es juga a través de campanyes, les adquirint a partir del bàsic. Val? Cada campanya té un arc argumental i uns tens subescenaris en els quals hi ha diferents missions que pots fer, val? I per tant doncs, te pots muntar tu la teva pel·lícula una mica. És un joc que tens una certa llibertat per fer coses. Val? Tens unes missions al final de cada... que defineixen cada escenari, que has de complir, però dintre de l'escenari doncs, pots tenir missions menors o alternatives. Val? Aquesta aplicació el que fa és que cada vegada que juguis, per exemple, la mateixa campanya, sempre serà diferent, perquè la distribució del mapa sobre el que es desplega l'aventura serà diferent, la ubicació dels monstres serà diferent i fins i tot algunes missions poden variar. Per tant, permet que sigui molt rejugable en aquest sentit. Però és un joc clàssic de mazmorreo, d'anar d'ubicació en ubicació, de trobar-te monstres, de matar algun objectiu que se t'ha definit per l'aventura en particular, o anar buscant un tresor, o descobrir un artefacte màgic. Estem parlant d'aquest tipus de coses, però l'important és que està ambientat en l'obra de Tolkien. No? Els personatges que portes, doncs, potser des de Bilbo Bolsón, el Gimli, el Legolas, els personatges que la gent que li agrada Tolkien doncs, si s'han identificat i que vol viure una aventura, doncs, com els que surten al llibre, salvant les distàncies, doncs, amb un taulell i acompanyat d'aquest tipus d'aplicació que fa que sempre sigui diferent.
Per quantes persones està pensat aquest joc?
Mira, està pensat per jugar d'una a 5 persones. Per tant, el pots jugar sol, si no tens ningú que jugar, vale? O pots fer una aventura més llarga amb més persones. Com tota aquesta mena de jocs, a mesura que vas avançant amb les partides, els teus personatges adquireixen noves habilitats, adquireixen experiència, adquireixen doncs, nous objectes que els hi fan la vida més fàcil, aquest tipus de coses. Vale?
I són partides llargues?
De 60 minuts són les partides per cada escenari, més o menys. Es pot allargar més, es pot allargar menys, però l'ordre de temps és aquest.
Perfecte, doncs hem repassat aquests tres jocs que ens portaves avui, el clàssic Catan, l'Arkham Horror i aquest Senyor de los Anillos, Viajes por la Tierra Media. Moltes gràcies, Ricard de Benito, expert de Snafu, per fer-nos aquestes recomanacions.
Vinga, bona nit, Karen.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Quimèric et recorda que només hi ha 42 motius per viure.
Fins demà! Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, un programa que hem dedicat sobretot a parlar de literatura. La setmana que ve parlarem amb el creador de la Societat de Ciència-Ficció del Perú. Atenció, parlarem sobretot de com està aquest gènere fantàstic a fora de les nostres fronteres. Esperem que us agradi, no us ho perdeu.